Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Vicent Mifsud. L'independentisme es manté dividit després de l'acord d'Esquerra Republicana amb Pedro Sánchez per eliminar el delicte de sedició del Codi Penal, assimilar-lo als desordres públics agreujats i rebaixar les penes a un màxim de 5 anys de presó. L'acord ha servit perquè el president de la Generalitat reivindiqui l'estratègia de la taula de diàleg i la negociació amb l'Estat. Per això Esquerra es proposa negociar també la reforma del delicte de malversació durant la tramitació parlamentària de la reforma del Codi Penal. Pere Aragonès assegura que ara resultarà més difícil perseguir injustament l'independentisme i adverteix que encara s'hauran de fer més passos en el procés de desjudicialització del conflicte polític amb l'Estat.
La derogació del delicte de sedició és un pas importantíssim per aconseguir l'objectiu de posar fi a tota forma de repressió, però queda camí per recórrer encara. Per això seguirem treballant per ampliar els acords i construir-ne de nous que contribueixin a assolir la completa desjudicialització del conflicte.
Tant Junts per Catalunya com la CUP en desconfien. Junts no transigirà, diu, amb tot el que significa considerar delictes els fets de l'1 d'octubre i alerta contra el perill que ara resulti més fàcil extradir l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Volodymyr Zelensky, el president ucraïnès, qualifica de dia històric la recuperació de Kherson per part de l'exèrcit d'Ucraïna després de la retirada russa de la principal ciutat que mantenien ocupada des de l'inici de la invasió.
Avui és un dia històric. Tornem al sud del nostre país. Tornem a Kherson. Els nostres defensors són a la perifèria i ben aviat començaran a entrar, però les unitats especials ja estan desplegades a la ciutat. La gent de Kherson estava esperant. Mai van renegar d'Ucraïna.
La Unió Europea, els Estats Units, el Japó, el Canadà, Noruega, Singapur i el Regne Unit han signat aquest divendres un pacte per prendre mesures immediates per reduir les emissions de combustibles fòssils. Els signants es comprometen a treballar per crear un mercat internacional d'energia fòssil que minimitza les emissions de metà i CO2 i alhora anar reduint progressivament el consum de combustibles fòssils. D'aquí dues setmanes es podria decretar l'estat d'excepcionalitat a causa de la sequera, segons ha alertat el conseller delegat d'Aigües de Barcelona, Felipe Campos, en una taula sobre sostenibilitat a les trobades d'economia de S'Agaró al Baix Empordà.
La situació de les cuencas internes està per debajo del 35%. Eso es que en breve, ¿no?, en esa situación que nos encontramos ahora, en dos semanas aproximadamente nos encontraremos en una situación de excepcionalidad.
I la Comissió Europea redueix a la meitat les previsions de creixement per Espanya l'any que ve, però se salvarà per poc de la recessió que pronostica per la zona euro, que tindrà dos mesos seguits de retrocés. Brussel·les preveu que el PIB espanyol caurà un 0,3% l'últim trimestre d'aquest any, tindrà un creixement zero els primers tres mesos del 2023 i l'any que ve se situarà a l'1%. Descobert un santuari que data del segle VI abans de Crist al jaciment d'Empúries, el temple possiblement dedicat a Demetra, la deessa de l'agricultura, es va construir durant l'època fundacional de la ciutat i va estar actiu com a mínim tres segles. L'arqueòleg del jaciment, Pere Castanyer, explica que en campanyes anteriors ja havien trobat peces que apuntaven a l'existència d'un santuari.
Teníem diverses pistes, entre altres doncs, la troballa d'ofrenes votives, moltes vegades formades per petits jarrets o representacions en miniatura. En aquest any també hem trobat doncs, un petit pou on s'havien llançat algunes d'aquestes peces votives.
Als esports, Ansu Fati és la gran novetat de la llista de convocats de la selecció espanyola per jugar al Mundial de Qatar. A la llista hi ha 5 catalans: Sergio Busquets, Eric García, Jordi Alba, Dani Olmo i David Raya. Del Barça, a banda d'Ansu i dels catalans Busquets, Eric i Alba, hi són també Pedri, Gavi i Ferran. No hi han entrat ni Valde ni Marcos Alonso. També en les últimes hores l'Uruguai ha convocat Araujo, que no està recuperat de la seva lesió. Amb ell hi viatjarà un fisioterapeuta del Barça per fer un seguiment de la seva evolució amb els Països Baixos, són a la llista Frenkie de Jong i Memphis. I 7 equips catalans jugaran aquest cap de setmana la primera ronda de la Copa. Aquest dissabte a les 5 l'Olot rebrà el Llevant, a les 6 el Nàstic visitarà el Racing Rioja, a les 9 l'Espanyol jugarà al camp del Rincón de la Victòria de Màlaga, que juga a la 6a categoria. El partit serà a la Rosaleda. I per últim, la selecció espanyola femenina d'hoquei patins jugarà aquest dissabte la final del Mundial de l'Argentina contra la selecció anfitriona.
Fins aquí les notícies. Al Pop-Up no parem de posar-nos reptes i aquest dilluns aprendrem a programar.
Dilluns 14 de novembre, especial Pop-Up des del Campus 42 Barcelona a Nou Barris.
Nous temps, noves maneres. Descobrirem un nou mètode sense professors que incentiva la col·laboració entre companys a mig camí, entre els projectes i la gamificació.
Fundació Telefònica posa a la teva disposició un lloc gratuït, amigable, ple d'ordinadors d'última generació i per a tot tipus de persones, edats i situació laboral.
Dilluns 14 de novembre, Pop-Up des del Campus 42 Barcelona.
Pop-Up amb Mariola Dinarès, un programa diari d'una a dues del migdia, Catalunya Ràdio i un podcast a les principals plataformes.
Necessita presentació. Es diu Dancing Queen i és la cançó que ha triat la Sílvia Andrés per començar la finestra indiscreta d'aquesta nit. És de l'any 76. I per què ha triat una cançó que es diu Dancing Queen? Doncs és evident, perquè està mirant la cinquena temporada de The Crown. No sé si era aquest el motiu, Sílvia, però inconscientment...
No. Per què he triat aquesta bolina gran? Perquè estic tot el dia com...
Ballant. Ah, bueno, això també és veritat. No,
ballant, ara vigila.
Ara li dius ballar, els massatges també,
no,
i el tot, no?
Qui balla allà? Qui balla allà? A darrere de l'Oriol. Sí. Darrere de l'Oriol. Puja. Anybody could be that guy.
I el genoll com respon?
De moment respon molt bé.
Va, perfecte. Encara els balls encara s'aguanten.
S'aguanten.
Però llavors, això la van crear com un homenatge a una reina?
A una reina, es veu.
A quina reina?
A una que es va casar al 76 i que era de Suècia, la Sílvia de Suècia.
Això és una llegenda urbana. Dues curiositats, al fons. És una de les poques cançons que comencen amb la tornada, directament, eh? Vull dir que no s'esperen que arribi, sinó que hi ha a saco paco de bon començament. I dos, saps qui va fer el videoclip? I va fer la majoria dels videoclips d'Ava?
Lars von Trier.
Lars Hallström!
Quasi que em sap greu ara tallar-li el rotllo a la Sílvia, però Sílvia, és veritat que és una setmana molt Maureen O'Hara, també, i
molt.
Escolta, retrocedim a l'any 61 i trobem a Maureen O'Hara.
¿Tú quieres ver a papá? Y yo estoy rabiando por ver a mamá. Tengo una idea arriesgada que hemos de ser capaces de llevar a cabo.
¿Llevar a cabo qué?
¿Cambiar de puestos? Si cambiamos, tarde o temprano tendremos que descambiarnos. Mamá me llevaría a California para descambiarme.
Aquesta cançoneta com sonava...
Cada setmana has de cantar.
Cada setmana. 1961. I podria ser una pel·lícula que ens inclou el Guillem
sí,
i a mi.
Cert.
Tu a Boston i jo a Califòrnia.
La rivalitat eterna entre Boston i Los Angeles.
Efectivament. Tot i que ara no hi ha rivalitat, bàsicament. Uns estem fets una merda i vosaltres esteu prou bé, però bé.
Sí, però mai diguis mai, perquè ja saps que a Boston tot canvia molt ràpid.
Guillem, bona nit.
Bona nit. Benvingut. Com estem?
Doncs tu a Boston i jo a Califòrnia és la pel·lícula que he triat de l'any 61 perquè, bàsicament, m'agradava moltíssim i és on vaig sentir per primera vegada el xiulet del Puente sobre el Río Kwai i no el Puente sobre el Río Kwai.
Va passar igual.
I innocent de mi, pensava que realment eren dues nenes bessones, les Hayley Mills de l'època, i després, revisant-la de gran, vaig pensar, ui, si es noten molt, en realitat.
Va, una portava el cabell llarg i una altra el cabell curt una estona.
Sí, però em refereixo a nivell de planificació.
Sí, sí.
Allà,
no, es va treure el truc, però està...
Per cert, és l'única viva, del repartiment de la pel·lícula.
No, però
clar, té 76 anys i fa una alçada de 1,57 m actualment.
I per cert, que va fer la prequela de Salvadors por la Campana. Va fer aquella sèrie que es deia...
Era
la professora d'aquella que es deia Good Morning, Miss Bliss, o alguna cosa així.
La prequela, o el que va sortir després l'espinós de Salvadors por la Campana. Sí, sí.
Efectivament, doncs escolta, moltíssimes històries que sentirem avui aquest dia 11 de novembre del 2022. Això vol dir 11 de l'11, que sumat fa 22. Per tant,
per favor,
amb aquestes matemàtiques pures, avui serà un dia especial. I sempre és un dia especial quan parlem de cinema i ens emocionem. Venim a Catalunya Ràdio i sintonitzem dues horetes d'aquest meravellós programa que es diu...
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
De 12 a 2 i de 2 a 3, l'audiovisual, t'ho pregunto ja ara i així ja ens ho traiem de sobre.
Ai, l'audiovisual! Ma, evidentment, els quatre protagonistes de cada setmana, John Barry, George Delerue, Alex North i Nino Rota. Després ja us diré quines bandes sonores escoltarem.
Felicitats per la proposta d'enguany de l'audiovisual. M'està meravellant per l'acurada selecció, diversitat, pel que fa als temes d'enllaç entre els quatre compositors. Tot plegat, una idea brillant, uns comentaris tan encertats com assenyat. Gràcies a tots cinc. No sé a quin cinc diu, perquè això s'ho cuina tot. Aquí l'Àlex Gorina, però...
Fom un equip.
Els quatre compositors i tu.
Sí, també.
Ho diu el Javier Villalobos. Per tant, escolta, felicitats per aquesta feina que fas.
I l'Israel diu, encantat d'escoltar-los, visca la saga Gorina. Ole, la saga Gorina. I el Marc que diu, gràcies pel programa i els moments que ens feu passar cada divendres, ja dissabte, de fet. Per què no feu el programa dos dies a la setmana, divendres i dissabte, per exemple? Se'ns fa molt curt. Ja ho fèiem, això.
Ja ho fèiem.
I vam acabar dient prou.
Però ara ho tornaríem a fer perquè cada setmana no hi cabem. És que Sílvia Andrés, Eli Espuny, Oriol Fidalgo, Àlex Gorina, Alfons Gorina, Guillem Marí i avui debut especial de la Maribel Raya. facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i twitter@finestracr. Comencem!
Chihiro, ho has fet molt bé. Tranquil·la, ara escolta, et diré què has de fer. Si et quedes aquí, et trobaran. Jo els entretindré i mentrestant tu aprofita per fugir.
No, no te'n vagis, queda't amb mi, sisplau.
Si vols sobreviure aquí, no et queda més remei que espavilar-te. És l'única manera de salvar els teus pares.
Els han transformat en porcs, no ho he somiat.
I ara baixem una mica el to perquè entren les notes de piano de Joe Hisaishi en aquesta meravellosa El viatge de Chihiro. Pel·lícula d'animació que va canviar gairebé la història del cinema, Primera vegada que es guanyava un Os d'Or en un gran festival de cinema.
Sí. I l'Òscar, la millor pel·lícula de parla anglesa.
Allò imposant-se a les Disney.
Millor pel·lícula d'animació.
D'animació
directament. Sí.
I que, per cert, ara mateix s'ha anunciat una col·laboració...
Bueno, encara no està molt definit.
El Guillem està molt espantat.
Ghibli ha fet un tuit amb un críptic, amb un vídeo sense so, logo de Lucasfilm i a continuació el logo de Studio Ghibli.
Per tant...
No sabem res
més. Quin perill.
Segurament Star Wars i Ghibli es fusionaran d'alguna manera o hi haurà alguna pel·lícula o sèrie.
El metavers. Tot és possible.
És el final.
Ai.
No puc dir la meva pel·lícula preferida, però em mencionaré un parell del segle passat. Miracolo a Milano és una història fabulosa, amb moments sublims i la innocència de Totò sempre em commou. Stella Dallas és una de les meves pel·lícules preferides, el naturalisme de tots els personatges, els seus desitjos i anhels, la relació mare i filla. Penso que és una pel·lícula meravellosa i al final és la cirereta d'aquest melodrama. Recordo que vaig veure un remake de la Bette Miller, però no em va agradar tant. Del segle XXI, i sense pensar-hi gaire, us diré El viatge de Chihiro. No sé per què, però tot l'univers fantàstic i inquietant que desplega és aclaparador i amb meravella. I acabo amb La Grande Bellezza. És d'una decadència melancòlica i seductora que m'encanta. Excés, desig i bellesa. Un còctel fenomenal. Gràcies, Finestra Indiscreta, per deixar-nos comentar. No, gràcies a vosaltres, Ramon Salà, en aquest cas.
És a dir, continueu enviant-nos la pel·lícula de la vostra vida perquè és emocionant descobrir què és el que us ha importat i el que us ha dut a estimar el cinema, veritablement, i és important. O si no, aquella que us ha terroritzat, l'altre dia va sortir el tema. Pel·lícules que et deixen una marca perquè vas passar una por horrorosa. La Lourdes ens diu una. Per la meva part, fer-vos saber que la pel·li de por que més em va traumatitzar de petita joveneta va ser El Exorcista, clar. Ja el meu pare em deia que no era pel·li per nosaltres, tenia 13-14 anys, però és clar, davant les amigues amb qui la van veure, em vaig fer la valenta. És avui dia que encara sóc incapaç de veure-la i dono fe que ho he provat, però no puc. Què hi farem? Una abraçada a tot l'equip.
Ojalá te hubieras despertado en otra aldea.
La Finestra Indiscreta.
Este sitio para mí es todo. Es mi proyecto de vida.
Aquesta setmana a La Finestra ens posarem com unes bestes.
Estas son cosas de vecinos.
Serà un prodigi parlar amb Sebastián Leilo i passar una estona amb Maureen O'Hara.
You talking to me?
Celebrarem els 80 anys del més gran, Martin Scorsese, el crit de Wakanda Forever!
Wakanda! La Finestra Indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
They called him Kukulkan!
Si tuviere tanta fe como para mover montañas, mas no tuviere caridad, nada soy. Y si repartiere todos mis bienes, y si entregare mi cuerpo para ser abrasado, mas no tuviere caridad, ningún provecho saco. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene celos, la caridad no se pavonea, no se infla.
Hola, sóc la Maribel Raya i sóc un oient vostre, la veritat. M'encantaria poder compartir una estoneta amb vosaltres i poder aprendre del cinema com ho faig cada setmana i posar un granet de sorra en aquest desert que és el cinema. Una abraçada. Maribel Raya, bona nit.
Hola, bona nit.
Segona oient que visita La Finestra Indiscreta aquesta temporada. Et veig una mica... Pots... Eleva el to de veu, dona, anima't!
És que amb la música que em poseu de l'emissió ja em faig plorar. Ja.
Home, és que vam fer aquí...
És molt, que us digui que sempre ploro.
Ens has comentat que l'emissió i les músiques de Morricone, són especialment per tu.
Especialment,
doncs escolta, primera hora de La Finestra, amb músiques de Morricone de fons, que ho sàpigues, i estem encantats de tenir-te aquí. A banda de l'emissió, què més t'agrada veure?
Doncs m'agrada quasi tot. Soc molt de tant de clàssics com moderns, no? D'autor, o sigui, no encaixo amb ningú. Vull dir, tampoc puc anar a veure Marvel, amb el meu fill, que li agrada molt, com puc veure pel·lícules en cinema negre o... I no sé, què voleu?
Home, ve de Cardedeu i no ha parat de fer-nos de corresponsal del festival que s'estan fent a Cardedeu aquests últims dies, no?
Sí, es fa cada any.
Va veure Nosferatu amb una...
Nosferatu, vaig veure una també gòtica italiana, que ara la nòvia del diable o una cosa així, i després vam veure The Innocents, que no l'havia vist.
La clàssica de la Deborah Kerr?
No, la Innocents, la d'ara, la nòrdica.
Em va impactar
molt.
I això que preguntàvem abans de pel·lícula de terror de la teva vida, la que més t'has esgarrifat?
Jo estic amb L'Exorcista, també.
Sí?
A mi m'agrada.
Aquells girs de coll i aquells vòmits verds.
Sí, no? Però he de dir que de por, no tant. Puc ser la ciència-ficció. M'agrada molt Encuentros en la tercera fase, per exemple, però de por no trobo... No em fa massa por, no? No sé per què.
Et feien por nosaltres abans de venir?
Sí, em feu por.
Ara no,
és a dir, que estic molt bé.
Els oients que vulguin encara demanar venir a
participar aprofitin.
Un dia sí. del programa. Val,
val molt
la pena.
Val molt la pena, sou molt
amables. No, no has acabat encara, a veure què dius al
encara
final.
Encara pot ser una pel·lícula de terror.
També, també.
Home, no, no, i escolta, i a més ens ha portat aquí un aperitiu que ens podem fer un gran atracón, que per cert és el gran atracón, és el llibre, rapidet, Guillem, el llibre que ens ha portat de Serializados.
Sí, el llibre que hem fet a Serializados, escrit per mi i per Cati Mollà, que són 30 anys de bueno, no sèries, és el subtítol, 30 anys a Serifília, i bueno, les sèries que han marcat la nostra vida, amb il·lustracions de Marc Guixer, i jo crec que és un llibre molt divertit per regalar ara que ven les dates de Nadal, és un llibre molt visual, nostàlgic, i que, si voleu un bon menú de sèries, és la recepta ideal.
Maribel, veus Marvel, eh? Has comentat de tant en quant, també?
Sí, bueno, hem vist quasi totes.
Quasi totes? Doncs home, no et pots perdre Black Panther, Wakanda Forever.
No. Su pueblo. No lo llamaba general ni rey. Lo llamaba Kukulkan. El dios serpiente emplumado. Matándolo, nos arriesgamos a una guerra eterna.
Viene. A por el mundo de la superficie.
La gran estrena de la setmana, que a veure si anima una miqueta a la taquilla que està una miqueta de caiguda, suposem que sí, perquè a més hi ha aquest al·licient sempre dramàtic de la mort de Chadwick Boseman, que òbviament doncs, està molt present a la pel·lícula. El Guillem i a mi no ens ha acabat de convèncer.
Sí, òbviament t'ho passes molt bé. És Marvel, és Ryan Coogler dirigint, és Black Panther, que són pel·lícules amb molt contingut, amb molt pes al darrere, és espectacular. Però sí que crec que la figura del Chadwick Boseman i l'exercici de comiat i el procés de dol de la pròpia Marvel i la pròpia saga amb la pel·lícula arrossega massa i hipoteca massa la pel·lícula. Al final, tota la pel·lícula és una manera de fer el dol i trobes a faltar potser un gran rival, coses més dels paràmetres més de gènere de superherois.
Jo no l'he vista,
no? No l'has vista, però si no et va agradar Aquaman, aquí tens la versió més menor d'Aquaman, perquè el Namor, ostres, com diu el Fausto, han construït com un món dels snorkels que...
Sí, bueno...
Que no acaba de...
Ha volgut fer un Namor que s'allunyi d'Aquaman, portant-lo també, en aquest cas, a la cultura maia, no?, per buscar també un paralisme amb Wakanda, bé... No sé si acaba de funcionar, però en tot cas també dic que és l'última pel·lícula de la fase 4 de Marvel, que ja s'acaba i que començarà al febrer la cinquena. I crec que sí que és una bona nota alta per acabar la fase 4, però ha sigut una fase 4 molt decebedora en general per tots els fans de Marvel. Crec que encara no s'està trobant l'espai post-Thanos, no? I tot el clímax que va suposar Vengadores...
El post-endgame sí. A mi encara em pot, també. Sí,
la Maribel va afirmant i negant. Sap perfectament de què parleu a cada moment.
Maribel, quan hagis de dir alguna cosa, no dubtis a interrompre'ns.
Jo l'única cosa que volia preguntar és que la primera part de Black Panther em va agradar molt la música que sortia al raper, al com es diu, el Kendrick Lamar. I jo volia saber, perquè ara surt un altre, ¿vale?, que es diu, ara no me'n recordo, Santa Fe Clan, me'n sembla, i que és mexicà. Sí, ho he buscat avui. I volia saber que si es pot comparar o no.
Sí que hi ha molta música, i clar, el tema mexicà té sentit, perquè tota aquesta cultura subaquàtica... Això, vaja, jo crec que no quedaràs decebuda en aquest sentit.
No, i la banda sonora de Ludwig Göransson és increïble. Segueix al nivell de la primera, que realment era molt destacat dintre també del món Marvel. S'ho sortia molt de la tònica habitual, no? I tot el llenguatge més tribal, tota la recerca que fa d'instruments, per mi és un dels millors compositors que hi ha ara mateix.
A mi la veritat és que la vostra passió per les coses de la Marvel la comprenc, la comparteixo molt poques vegades, però en tot cas...
Jo no estic tan apassionat ara mateix com
ja, el Guillem. Ho he notat. I la Pantera Negra no m'acaba... Prefereixo les bèsties de les bestes, jo. És un altre tema.
Si Black Panther és l'estrena de la setmana a nivell mediàtic, no tingueu dubte que l'estrena cinematogràfica es diu Asbestas.
¿Tú sabías que los franceses, en los tiempos de antes, vinieron a conquistar? Vinieron a conquistarnos porque pensaban que éramos unos tarados de mierda. El propio Napoleón le dijo: son unos tarados de merda. Tarados de merda. ¿Lo seguís pensando, francés?
Després de la pandèmia ens hem trobat amb allò de que la gent vol marxar al camp i això ha provocat també una allau de pel·lícules que també desmitifiquen una miqueta això, com a mínim, el thriller rural, que s'acostuma a dir, i ens arriba un que és francament impactant, esgarrifós, amb una tensió permanent.
Tens, no?
Una violència pequimpanal.
Sí. És Perros de Paja, bàsicament, sí, en aquest cas a Galícia. Història real, a mitges. Bé, és la nova pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, que la veritat manté l'atenció però canvia totalment l'estil. Abans de desvetllar moltes coses, perquè ara el sentirem parlar, una rivalitat entre dos veïns que s'acaben sortint una mica de mare, però que ens ho expliqui ell millor.
Bueno, es la noticia, antes lo has explicado muy bien, como que tenía, era muy pocos datos, pero los datos, los tres o cuatro datos que tenían eran como interesantísimos, ¿no? Como tres pinceladas que yo te lo cuento y tú me dices, aquí hay un peliculón, ¿no? Uh-huh. Y bueno, luego empezamos a conocer más e intentamos hacer un ejercicio de... Un ejercicio difícil, porque como es una noticia tan interesante, queríamos saber más, pero a la vez no queríamos intoxicarnos, ¿no? Y entonces, bueno, ha habido ahí una especie de equilibrio en el que, por supuesto, lo que prima es que el guión sea lo más importante, y entonces hemos tenido que cambiar cosas por el bien de la historia, ya te digo, también por una especie también de pudor de no contar exactamente la historia que ocurrió ahí. Pero es verdad que tiene muchas similitudes, claro.
Sí, además también llegaba a un punto en el que no queríamos hacer una historia basada en hechos reales, ¿no? Una especie de representación de aquel hecho trágico que sucedió en aquella fecha concreta en esa aldea perdida. No, llegó un punto en el que aquellos datos que nos habían fascinado por interés, por la oscuridad que había, pero también por las cosas de comportamientos también muy, muy dignos, ¿no? Muy loables. Uh-huh. Eso como que ya creció por sí sola y ya nos quisimos incluso separar, bueno, por pudor y por respeto, porque ya no era aquello que leímos, era otra cosa, ¿no? Era una fabulación nuestra casi sobre lo que nos había hecho sentir.
A la hora de escribir un guión, tienes esta historia, te imaginas esta historia al leer la noticia, pero pensáis también en, bueno, qué temas actuales, para entendernos, podemos abordar la crisis energética, yo qué sé, la vida en el campo. ¿Es necesario añadir estos elementos o hay que pensar simplemente en la historia y ver cómo se desarrolla?
Nada es necesario, yo creo. Hay algo también de otros guionistas hubieran hecho otra película, pues ni mejor ni peor, distinta. Y eso ya es la conexión con el espectador, que prefiere una cosa u otra y no te vas a poner a pensar en eso. Es lo que nos interesa a nosotros. Luego tienes que intentar, que es dificilísimo, ponerte fuera y decir, a lo mejor hemos contado demasiados temas, o hemos querido contar demasiados temas, o al revés. Oye, se nos está quedando esto un poco simplón, un poco pobre, vamos a meterle otra cosa. Pero parte de, no de la necesidad, sino de terminar queriendo o intentar hacer la película que quieres hacer, ya está. Y si esta película nos interesa, nos gusta, creemos que está equilibrada, no hay nada como reglas necesarias, quiero decir.
Y luego, y tampoco son como reflexiones muy conscientes, ¿no? O sea, no intentamos hacer una fórmula que tenga un poco más de tema y un poco menos de trama y entonces tal. O sea, son las sesiones de trabajo que de una forma muy... amorfa, nos van llevando hasta... Quedamos con lo que creemos que nos satisface.
Convivimos mucho mientras escribimos, que eso a lo mejor hay otros guionistas que no lo hacen porque no tienen por qué hacerlo, pero que nuestro método es ese. Entonces es verdad que yo sí me puedo recordar, a lo mejor hemos hablado de los... hemos decidido, o medio decidido, que vamos a hablar sobre la implantación de molinos, ¿no? Por ejemplo, en esta película, tal. Y sí me recuerdo, a lo mejor dos semanas después, diciendo, pues la verdad que sí que me apetece hablar de esto, me parece que es un tema interesante. Pero esto surge de la convivencia, de estar y de seguir y de compartir todas nuestras reflexiones, o al revés, o te puede ocurrir lo contrario, oye, este tema a lo mejor no me interesa, porque... Uh-huh. Entonces es una convivencia en la que... Van surgiendo los temas.
Sin ningún plan, la verdad.
A veces decimos, hostia, nos interesa muchísimo este tema, pero creemos que es un marrón y y un disparo en el pie y ahí...
Y ahí vamos de cabeza.
Sí, decidimos seguir, pero sabemos ya que tenemos que tratarlo, mejor dicho, con una cierta con un cierto cuidado.
En El Reino, que Dios nos perdone, que bueno, eran thrillers más urbanos, perdona que me ponga en plan analítico, tú sabes mucho más que yo, pero por eso te preguntaré, había una cámara, se movía mucho más nerviosa, aquí la tensión se mantiene, pero con mucha más tranquilidad, ¿no? ¿Es cosa realmente de ciudad y campo, para entendernos? O por,
es campo, ¿no? O... la ciudad. Pues no lo pensé así, pero sí, pues supongo que tiene que ver, supongo. Pero ya te digo, no es, ah, vamos a hacer esto, no. Había una, no sé, tomo esas decisiones porque creo que le van a la historia, la verdad. Y entonces ya tiene que estar dentro del guión. En el guión yo creo que ya estamos... sin querer contando, ¿no? Cómo va a ser la película, aunque no le pongamos etiquetas, uh-huh. aunque no le pongamos nombres, pero no creo que sea tan sencillo como campo ciudad. Yo creo había algo de clásico en la historia que nos que supongo que a mí que nos gusta, que me hace llevar o que me hizo, mejor dicho, querer contarlo de una manera visualmente clásica también.
Hablemos de esa escena. La comentamos en Cannes. Me parece que además me dijisteis que no fue una escena tan compleja, que fue como de una tirada, la famosa conversación donde las cartas se empiezan a poner sobre la mesa. Sorprende, ¿no? Porque fue unos diálogos muy largos y que parece que esté todo muy meticulosamente preparado, sobre todo por esa cadencia que comentaste tú de Luis Zahera a la hora de narrar, vaya.
Increíblemente fue como, hostia, pero si ya hemos hecho 3 tomas y, esa, y ya la tenemos, cuando yo tenía en mi cabeza que iban a ser muchísimas más. ¿Qué decirte de la interpretación? Pues igual, ellos estaban con mucho miedo, se preparó muchísimo, Denis Menochet tenía que actuar 10 minutos en un plano fijo sin cortar en España, en castellano, tenía mucho miedo. Además, Denis Menochet tiene a Luis Zahera como si fuese el gran dios de la interpretación. Voy a estar con Luis Zahera 10 minutos, no puede ser. Entonces sí que había una complejidad y un cuidado.
Hay otra escena muy física. Me gustaría saber cómo la preparasteis un poco, cómo se coreografió.
Esa escena sí que dio, vamos, vueltas muchísimas en cuanto a, no en cuanto a guión, evidentemente, en cuanto a puesta en escena. Dimos muchas vueltas, ella vino incluso porque estábamos atascados, no encontrábamos la manera y vino al Bierzo, a nuestro lugar de rodaje, y me acuerdo que era de verdad un quebradero de cabeza hasta que lo encontramos.
Sí.
Y luego ya lo que es la coreografía en sí, que supongo que es lo que me estabas preguntando, cómo estos actores tienen que hacer esto, pues también con mucho cuidado, con especialistas, por supuesto, con mucho cuidado, pero luego siempre hay o hubo una gran parte de, no de improvisación, pero sí de, bueno, hasta que no lo hagamos esto no se va a ver. De hecho, yo tuve una gran pelea con Denis porque él no quería ensayar, porque él tenía mucho miedo de hacerse daño, de gastar energías en ese ensayo cuando íbamos a rodar, pues imagínate, unas horas después, ¿no? O una hora después, bueno, o días después también, pero él no quería ensayar y a mí me aterraba no ensayar porque yo necesito saber dónde van a estar estos actores para poner la cámara, o al revés, o el operador necesita saber, pero al final salió muy muy bien. Denis sabía más que yo porque me decía, tú tranquilo que yo lo voy a dar el máximo. Yo tenía también mucho miedo que no dieran el máximo los actores, pues porque es una cosa peligrosa, es una cosa difícil, pero claro, para mí tenía que ser algo muy, muy realista y muy agónico. Y nada, puede decir acción y vamos, dieron el máximo y estaba yo aterrado, yo estaba corta.
Es que hay una cosa muy bonita con esta escena, bueno, digo bonita ahora porque nos ha salido bien, pero lo pasamos un poco mal porque sí. No nos salía, porque el tema es que en un principio era una escena, de hecho, de acción complejísima. Pero luego, por cosas de la peli, que ahora mismo no nos daría ni tiempo, porque es larguísimo, nos dimos cuenta de que teníamos que dejarlo, bueno, como mucho más reducido, casi a la mínima expresión. Y esa destilación de todos los elementos que había, a los que podíamos utilizar, que eran muy pocos, nos parecía complejísimo. Y fíjate que aún así, en esa destilación, en esa sencillez, fue muy dura de rodar. O sea, imagínate la locura que había montado antes. Uh-huh. Y menos es más. Eso es así, eso va a misa en cine habitualmente. Y ahora estamos muy muy felices con aquellos quebraderos de cabeza, la verdad.
Pues han valido la pena, efectivamente. Rodrigo e Isabel, muchísimas gracias por la película, de verdad. Y nada, que mucha suerte con el estreno.
Muchas gracias.
Gracias.
Si la tenemos.
Confessió. Poques pel·lícules m'ha fet patir tant en els últims anys. És a dir, sobretot imaginant el que acabarà passant, que ja no diré si passa o no passa, però només d'imaginar el que acabarà passant en aquesta pel·lícula, que passa, sí, passa, molt abans del que un s'imagina, sí. com psicosi quan ja l'has assassinat a la dutxa, per entendre'ns, brutal. I això dels plans tan llargs és fantàstic, perquè segon a segon és que estàs respirant la situació dels diàlegs, de tot brutal. I quan penso ara en Stockholm i 8 cites, cony, el que ha fet el Rodrigo Sorogoyen amb la seva carrera fins arribant aquí, aquests retrats d'Espanya, i gran Denis Menochet, grandíssim. Oh, grandíssim Luis Zahera.
Sí. Doncs vaig estar, mira, aquesta conversa que heu sentit va ser a Sant Sebastià, però abans ja havia parlat amb ells a Cannes, el que passa és que a Cannes va ser un altre ambient, l'entrevista no era tan aprofitable perquè eren molts més mitjans, però sí que volia rescatar almenys una decla que li vaig treure a Luis Zahera, perquè, bé, no en tingueu dubte que guanyarà el Goya aquest any per aquesta interpretació. I per sentir una miqueta aquesta cadència del que ell parla, no? Aquesta escena, aquesta conversa on es posen les cartes sobre la taula, van així.
Hombre, sí, la condición humana, el género humano, es decir, eso lo maneja muy bien Sorogoyen, y es cierto lo que dices, es que sí, que aunque tienen este arranque de malos malísimos, de malvados, de crueles, de terribles, es cierto que bueno, llega esa escena donde razonan con él sus motivaciones, donde entra la economía, donde entra, yo qué sé, donde entra el territorio, donde entra a quién pertenece el territorio, y eso, por echar balones hacia afuera, pues Rodrigo Sorogoyen lo maneja muy bien, y creo que es un acierto en la película, incluso ese último giro donde adquieren protagonista las mujeres, y creo que pasa de ese western a esa otra cosa, ¿no? De que a mí pues me recordaba a mi madre, pues todas las que pasó mi madre, incluso pues me hacía pensar si las mujeres dirigieran el mundo, si se acabara la violencia masculina.
Fin del 1943, all'indomani dello sbarco alleato, era scoppiata in Sicilia la passione per il separatismo. MIS era chiamato il partito che voleva unire tutti i siciliani per la conquista dell'indipendenza. EVIS, l'organizzazione militare dello stesso partito. Americani, inglesi, latifondisti e la mafia appoggiavano il movimento. Azioni di guerriglia tra separatisti e forze dell'ordine provocavano morti e feriti.
Doncs passades vestes a Francesco Rosi, és tot un repte, però també té molt de sentit. Resulta que aquesta setmana és el centenari del director italià, postneorealista, napolità, creador del cinema consciència i del cinema denúncia, amb tres obres mestres totals i absolutes, com aquest Salvatore Giuliano, sobre el bandit independentista sicilià, Les manos sobre la ciudad o El momento de la verdad, després els premis per moltes altres pel·lícules, i dues obres mestres al final de la seva carrera, Cristo separó Nevoli i Tres hermanos, un cineasta avui dia més aviat oblidat, però que realment va donar molta consistència a la moralitat dels enfocs de les pel·lícules fetes a Itàlia. I per tant, el dia 15 dimarts, centenari Francesco Rosi, busqueu alguna pel·lícula, si podeu, que sigui Salvatore Giuliano.
Madison espectacular per la colla més indiscreta.
It's Madison time. Hit it. And hold it right there. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa.
Maribel, tu quan sents aquesta música ja saps qui entra per la porta, no?
Sí, la Sílvia Andrés, la gateta, la gateta. Jo he parlat amb ella, també. Hem fet les nostres converses i hem parlat molt de cinema. I comencem, gatets, que ja tenim Maribel, presentador, quina sorpresa, dels Oscars. Ai. Serà Will Smith?
Doncs no serà Will Smith, hauria estat bo, perquè tot així, tothom que guanyés un Oscar pujaria.
Com ja l'estem perdonant.
Li van oferir Kid Rock, i no va voler.
No, no m'estranya, és que seria una mica estrany. Al final ho fa Jimmy Kimmel i tu vas dir,
quina sorpresa.
Una altra vegada, clar, és... No és massa novetat, però bé, escolta, tampoc els Oscars són una gran novetat.
Sí, tampoc hi ha molt
on
triar.
Gorina gran.
Però escolta, que a veure, que potser hi serà allà el Carràs. What's new, pussycat?
Whoa, whoa, whoa. I sabeu qui és l'home més sexy del món? Alfons Gorina, Àlex Gorina.
Tom Cruise?
No. No facis spoilers.
És de Marvel.
Tom Cruise, deixa'm el final. Marvel. Va, no. pensa. No, Marvel. Amèrica. Amèrica.
Aquell, el Sosu?
Què dius?
Chris Evans és Sosu?
Escolta, ho era el Paul Rudd, que és Ant-Man, i ara ho és Chris Evans, que és el Capità Amèrica.
Però Chris Evans està més suat ja que jo. Que
és guapo. Que sí, Maribel, que és guapo. Molt guapo.
Més o menys que el Chris Hemsworth.
A mi m'agrada més el Chris Evans.
A mi també. Bé. La Maribel és de les meves. Sí.
I
es veu que tindrem nova pel·lícula de Star Wars. Jo ja em veig anant els dos ballets amb el bastonet i... Àlex, per favor.
És que em dóna son.
Va.
Em dóna molta son.
Que anirem els tres allà juntets a veure aquesta pel·lícula que dirigirà el Shawn Levy.
No,
però, al fons, a veure, l'Àlex remuga, explica'ns coses, posa seny.
No, no, jo el que sé és que cada setmana diuen aquest director farà una pel·li de Star Wars i mai les acabem fent.
I no hi ha
fent.
Cap amb data, no hi ha cap... Star Wars ara mateix està, estan acollonits, no saben... o no s'atreveixen a fer pel·lícules al cinema, només sèries a Disney+, Plus i van acumulant noms, com tu dius, que van lligats a projectes que no van sortir.
Taika Waititi, Ryan Johnson...
Sí, Shawn Levy... Bé, és una llista infinita.
El de Joc de Trons, el Kevin Feige mateix, no?
Bé. Sí, sí. Bé, en fi.
No portem el compte, ja.
I alerta perquè el dia 24 de novembre a HBO s'estrena La Sagrada Família de David Trueba, que gira sobre la família de Jordi Pujol.
I el primer que ha dit el Guillem és no sortirà res, no s'atreviran.
Àlex?
No, és que, a veure, això és evident. És a dir, les pel·lícules del Rodrigo Sorogoyen diuen coses d'Espanya que ningú a Catalunya sap dir al cinema. No, és així.
Ah, i vols dir que passaran coses similars.
Sí.
Doncs escolta, ho comprovarem el 24 de novembre a l'HBO.
I la notícia que m'ha fet més gràcia aquesta setmana, que de fet vaig escriure a l'Alfons un diumenge, és que Tom Cruise va anar a prendre el te amb la difunta reina Elisabet II.
Ai,
però la cosa més divertida de totes és que la reina, la ex-reina o difunta reina, no sé com es diria, la difunta reina el va deixar aterrar amb el seu helicòpter als jardins de Windsor.
És a dir, Top Gun Maverick va aterrar...
Això és, això és una lluita entre el Daniel Craig i el la màscara, està
clar. I la
Sílvia
ha aconseguit
jo no puc ser menys.
La notícia de The Crown i de Tom Cruise juntes a la vegada.
Exacte, ja sabeu que jo ho faig, però jo crec que l'Àlex ens vol explicar un últim apunt sobre Sean Penn, Ucrània... i uns Oscars. Ràpid.
Us heu entrenat que Sean Penn va viatjar a Ucraïna amb el seu Oscar i li va entregar el president Zelensky i li va dir que li deixava l'Oscar fins que s'acabés la guerra, que llavors li demanava que li tornés.
Això saps per què ho va fer? Perquè en té dos i s'ho pot permetre.
Però, com sempre dic, el Sean Penn és el Bono del cinema i...
Però tu creus? Jo crec que el Zelensky hauria de dir, escolta, tinc coses molt més sèries i importants que fer que ara posar-me el teu Oscar damunt de la tauleta de nit, no?
Un postureu o ridícul, per tant, va, posem-nos serios, però això és seriós. En honor a tu, Maribel, que estem sentint aquí. Morricone, has vist el documental del Morricone? Oh, espero que sí,
no? Ja vaig veure al cinema allà a Cardedeu, precisament.
Fascinant,
sí, Ennio Morricone. Vaig estar plorant tota l'estona, ja t'ho pots dir.
No m'estranya, jo crec que tots van deixar anar alguna llagrimeta,
Molt bo.
També hem de deixar anar una llagrimeta per Llorenç Soler, que ens ha deixat aquesta setmana.
Bé, no fem els mortitos, el traiem dels mortitos, perquè precisament vull fer-li un homenatge especial. O sigui, definitivament, amor un cineasta ignorat, oblidat, maltractat, poc considerat, però sí premiat, alerta, perquè aquest documentalista i director de fotografia va guanyar Bilbao per Cantanta de Santa Maria d'Iquique, va fer ser finalista als Gaudí per Hollywood contra Franco, va guanyar a Màlaga per Francesco Boix, un fotògraf a l'infern, també a San Francisco. Els premis de cinematografia de la Generalitat li van reconèixer L'última frontera, és a dir, té una trajectòria molt important. Va ser el director de Largo viaje hacia la ira, lluitador antifranquista amb les seves pel·lícules de resistència, Terra entre terra i mar, Said, Lola Vendicà, la TV movie Vida de família, on sortia l'Alicia Gorina, per cert, fent un paper.
Em sona.
I el Raül Fabregat ens ha escrit i ho diu: ens ha deixat un savi, un mestre. Mai oblidaré la seva amistat i tot el que vaig aprendre treballant amb ell. Llorenç Soler ha mort als 86 anys. Va estar en el programa 3-4 vegades, el vam entrevistar, i deia coses tan interessants com aquesta.
Si tu volies fer cine dins del sistema, si tu volies fer un cine en 35 mil·límetres i estrenar-lo en un cine, tenies que passar per la censura i apetxugar. I l'única manera era aquesta, fer cine en altres formats, en 16 mil·límetres, alguns companys feien Super 8, i aquest cine que no era comercial, que no s'estrenava, diguem-ne, en la gran pantalla, sinó s'estrenava en aquestes pantalles que t'he dit, alternatives, llavors aquest sí que estava exempt de tota censura. El noticiari RNA és una... jo diria que és una conya, no? És un... en clave d'humor, és imitar una mica amb un to totalment surrealista, els nodos de l'època, no? Amb aquella veu engolada i amb aquelles notícies... aquelles notícies que ara fan riure, no? Però en aquell moment condicionava molt el pensament de la nostra societat.
Per cert, que tenim una pregunta de la nit dels ignorants que permetré... Pensar-la a veure, d'un oient que es diu Isabel i és de Sant Cugat. No ets tu, oi? Que no?
És que escolto la nit dels ignorants i Isabel és una senyora de 80 i pico anys que sempre fa coses i canta en directe.
Doncs a veure si li dones tu la resposta, perquè la preguntava de qui és la banda sonora de la pel·lícula Dos homes i un destino.
Barbacanac.
Barbacanac, efectivament, sí. Barbacanac. I, per tant, bé, és un bon moment també per demanar un dia que li posem una miqueta de barbacanac aquí a l'oient, eh?
Ho hem avisat, ho hem advertit al principi del programa. Avui és un dia molt Maureen O'Hara.
Aquelles Strange Things de la Sílvia. Els seus cabells pèl-rojos van donar vida al cinema en color. Em fa especial il·lusió rebre a l'Estrange, una de les actrius que em va meravellar la primera vegada que la vaig veure, Maureen O'Hara. Maureen Fitzsimons va néixer a Ranelagh, a Irlanda. Va ser la segona de 6 germans. La mare va ser una cantant d'òpera. Deu ser per això que ella canta com els àngels. Escolteu-la. Maureen, de petita, va destacar en la interpretació i també en el futbol. A la seva època, va ser l'alumna més jove a graduar-se a l'escola d'interpretació. La mare, no obstant això, la va obligar a estudiar secretariat. Ella, tossuda, va anar a Londres per a una audició. El càsting va ser un desastre, però allà la va veure Charles Laughton, que va quedar meravellat pels seus ulls verds. ¿Se us acudeix un millor padrí per entrar al món del cinema?
Pero creo que me volvería loco si viera que tu cabello se volvía blanco 20 años antes de tiempo.
¿Por qué te volverías loco? ¿Eres un hombre o un santo?
A la vida d'O'Hara podem dir que hi ha dos Johns i dos Charles crucials, però anem a pams. La primera pel·lícula important va ser Posada Jamaica, que va dirigir Alfred Hitchcock abans de marxar als Estats Units. Ara entra en acció el primer Charles, el Laughton. Una de les seves primeres pel·lícules és Esmeralda la Zingara, al costat de Laughton. Ell va ser qui li va dir que s'havia de canviar el cognom i passar a ser Maureen O'Hara. Però va ser gràcies a un dels Johns, el Ford, que tothom es va fixar en ella a Que Verda era la meva vall. John Ford la situa a l'Olimp cinematogràfic, però la relació entre el director i l'actriu no va ser fàcil. John Ford estava totalment enamorat d'O'Hara, però estava casat i era massa gran per a ella. La va espiar i li va escriure cartes romàntiques. O'Hara sempre va dir que era el millor director amb qui havia treballat, però les topades eren constants. Espereu que el gorina gran ja treu el nas.
Ui, que fort! D'això ara en diem assetjament laboral i sexual.
Curiositats, quan rodaven L'home tranquil, Ford li va demanar que mantingués els ulls oberts en una escena on feia molt de vent. Ella s'hi va negar i li va etzibar. Quin has de saber, un cal fill de puta com tu, de com els cabells es claven als ulls? O'Hara sabia que s'havia passat de la ratlla i va pensar que l'acomiadaria, però ell sabia que ella era tan essencial per a la pel·lícula com els paisatges d'Innisfree. Però s'hi va tornar. Recordeu l'escena en què John Wayne l'arrossega pel poble? Ford va posar en tot el camí excrements d'ovella i no la va deixar banyar-se durant tot el dia.
Ostres, John Ford es supera. Això és clarament violència masclista.
L'última col·laboració Ford-O'Hara va ser Escrit sota el sol, on de nou treballava amb l'altre John. I ara vaig al segon John crucial en la seva vida, el duc John Wayne.
¡Cielo santo! ¿Qué se propone esa buena señora? ¡Abran paso! ¡Abran paso!
O'Hara va reconèixer que L'home tranquil sempre va ser la seva pel·lícula preferida. El trident Ford, O'Hara, Wayne van treballar junts 5 vegades. A banda, els actors van coincidir amb altres directors. La seva química en pantalla era innegable. Wayne va dir: "Prefereixo la companyia dels homes, excepte Maureen O'Hara. Ella és un gran tipus." Va, ara sí, al meu moment, recordo la televisió i O'Hara amb la seva cabellera pèl roja al costat de Wayne. Em va fascinar el seu fort caràcter. Més curiositats de L'home tranquil. Recordeu el moment en què ella li diu una cosa a l'orella de Wayne? Ford va obligar O'Hara a dir una grolleria. El somriure sorneguer de Wayne és real, però cap dels tres mai van explicar què li va dir. Un secret que s'ha convertit en etern.
Això ara té una solució molt fàcil. Contractes una persona que sàpiga llegir els llavis i ja ho tens.
Com ja tinc el Gorina controlant-me els temps, no em puc esplaiar gaire més, però em sembla injust no parlar d'altres grans títols d'O'Hara com Tu a Boston i Jo a Califòrnia, Aquesta terra és meva, Bressol d'herois, Escrit sota el sol i Rio Grande, de la qual sentim la música. O'Hara va ser una dona que va nedar contracorrent. Ella sempre va denunciar els abusos sexuals de Hollywood i certs jocs per aconseguir papers. Va dir, i cito textualment: "Mai em vaig asseure als sofàs de càsting esperant papers. No sóc una puta." Va parar els peus a molts. Mai es va deixar controlar. Per això va patir diversos intents de desprestigi. Ella, cas omís.
I'd be crazy not to begin by thanking these two handsome men, Liam and Clint, for such a lovely introduction. Thank you, both of you.
No va guanyar cap Òscar. Bé, li van donar l'honorífic el 2014, moment del qual acabem de sentir un fragment. O'Hara va ser una rara avis a la indústria. No bevia, no fumava, no assistia a festes, només les imprescindibles. Mai va recórrer a la cirurgia estètica. Va ser una pionera. Es va casar 3 vegades, però va ser amb el seu darrer marit, el segon Charles de la nostra història, el pilot Charles Blair, amb qui realment va ser feliç. Quan ell va morir, ell es va convertir, alerta, en la primera dona presidenta d'una aerolínia regular als Estats Units. O'Hara també va fer història en una altra cosa. Va ser la primera persona irlandesa reconeguda com a irlandesa pel govern dels Estats Units. A tossuda, ningú la guanyava. Va morir als 95 anys mentre dormia a casa seva. Com cada nit, es posava la banda sonora de L'home tranquil. O'Hara va ser la reina del Technicolor de Hollywood, però per sobre de tot, i com diuen a la pel·lícula, va ser una pèl roja amb totes les seves conseqüències.
Hola, peanut butter sandwiches!
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
This is a song for Miss Hedy Lamarr, erased by the same world that made her a star. Spun out of beauty, trapped by its web, she's a perfect cocoon, entwined in gold thread, her beauty is spectacular.
Sortim de la Maureen O'Hara i tornem a la Hedy Lamarr, que va ser l'Strange Things de la Sílvia la setmana passada. Hedy Lamarr, la guapa actriu que, a més, va ser responsable del descobriment de les connexions inalàmbriques. Qui va dir que la bellesa està renyida amb el fet de ser intel·ligent? Maribel, això ens ho vas posar al Facebook, eh? Estàs tu sí que estàs a totes les xarxes inalàmbriques. Increïble.
És que ho vaig sentir en un programa, un altre programa fa molt de temps, i la veritat és que no sabia. I la Hedy Lamarr és que pensava que era una més de Hollywood, però vaig pensar, ostres, una noia que tenia... Bueno, sí, és que, clar, sí, sí. No doncs, està renyit, no?
Doncs dues dones extraordinàries rescatades i defensades per la Sílvia en dues setmanes consecutives. Maureen O'Hara avui, Hedy Lamarr la setmana passada, aquí, Johnny Depp i companyia cantant una cançó dedicada a Hedy Lamarr. D'aquí ara també un altre oient, el Jaume, ens diu que al campus de la UPC de Terrassa, concretament a l'Escola d'Enginyeria, el nom complet és SIAAT, que és on jo treballo, es va posar nom a una plaça que es va urbanitzar nova. Per votació popular, el nom triat va ser Hedy Lamarr.
Molt bé.
Per tant, a Terrassa, amb un reconeixement molt tardà, just davant l'Escola d'Enginyeria, la Hedy Lamarr té una plaça. Una plaça per l'enginyera de Hollywood a l'Escola d'Enginyeria.
Doncs gràcies per aquesta cançó, Johnny Depp, gràcies Sílvia per Hedy Lamarr, gràcies Maribel per aquests comentaris, però alerta, perquè ara el Guillem li donarà un col·lapse gairebé.
You lose. What's wrong, Joey, eh? You lose because you're playing with my money. You're...
Come on, Joey! Joey's got it out! I'd like to steal! You want to steal?
Frank Sheeran. Is that right?
Yeah, you said right.
Under the contract, management can only fire a driver on very specific charges. So... Do you have a show up late?
No.
Do you have any moving violations?
No.
Do you drink on the job?
No.
Do you ever hit anybody?
On a job?
Yeah.
I don't think so.
Des de Who's That Knocking at My Door, sí. 1967, l'irlandès, el 2019, The Irishman, i les que vindran encara, el Guillem em va dir...
Moltíssimes, moltes.
Vull venir el dia que parleu de Black Panther, perquè t'agrada Marvel i tal, però el que no podia tenir és bonus track.
No me'n recordava, clar, és veritat, 17 de novembre, 80 anys de Martin Scorsese.
Del més gran, ja ho hem dit, almenys pel Guillem i per
mi. El millor director de cinema viu de la història.
Maribel... Ets tan enfàtica com nosaltres. T'agrada Martin Scorsese?
M'encanta.
T'encanta.
I vam fer precisament la setmana passada una tertúlia de les tres pel·lícules del Padrino.
Del Padrino, però aquest és Coppola, Coppola.
Ai, no, perdó, m'he equivocat.
Sí, perdoneu. Però Scorsese t'agrada.
No, Scorsese, cops em comparava amb Coppola.
Però vaig veure l'irlandès i ara em sap.
S'ha d'un creuament de cables. Val.
I... És fantàstic perquè jo el considero un mestre, evidentment, però també vull reivindicar l'autor del viatge personal d'Scorsese pel cinema americà, que tu
em vas facilitar, sí.
O perquè el meu viatge a Itàlia, els grans documentals Itàlia, també sí, de l'Scorsese, o els treballs...
Un documental molt gran sobre Val Newton, també.
I, bueno, i el que ha fet de George Harrison,
bueno,
i de,
clar, música
i
ja
de Fran Lebowitz...
Per cada pel·lícula que s'estrena, sapigueu que hi ha quatre documentals pel mig, que són
molt mental. I de Bob Dylan, i el Bat de Michael Jackson...
L'últim vals, el millor concert.
De blues, bueno, us porto una anècdota molt xula que donarà pas al final de la primera part del programa d'avui. Sabeu quina és una de les 25 pel·lícules essencials de la carrera de Martin Scorsese?
Quina?
Lawrence d'Aràbia, de David Lean. Que, per cert, David Lean, sabíeu que es mirava cada dia durant el rodatge de Lawrence d'Aràbia una pel·lícula de John Ford, que es diu Centauros del Desierto, per prendre la inspiració, Sílvia, de com rodar el desert i com rodar...
Tot bé, tot bé. John
tot
Ford,
lliga,
David Lean... I la pròxima de Scorsese, Killers of the Flower Moon, és el western Scorsese.
Western.
Que, sens dubte, John Ford estarà en aquella pel·lícula.
Va, ràpidament, Maribel, pel·lícula favorita de Scorsese. No em diguis El Padrino, eh?
No, jo estava pensant en una que fa el... que es ve una banyera i comencen a disparar, però no me'n recordo del nom.
Ui, una banyera i comencen a disparar.
No sé. De... Aquí, vaya... sí, és que, a lo millor, estic
una
confosa.
S'està confonant amb Brian de Palma, eh, potser.
Ai, a lo millor.
Tens el
clap
de
pel·lícules.
Serpico no sé de qui és. Era el Cine Lamed. Guillem, favorita.
És impossible.
Impossible, eh?
Però, o sigui, la que sempre és Goodfellas, la que va en la meva vida, però és que tantes...
Mira, jo, L'edat de la innocència, sentit-ho molt, és una pel·lícula...
N'hauríem de dir una per dir.
Sí, Berlinero. Alicia ja no vivia aquí, que l'altre dia recomanava a una companya de feina de 25 anys que no coneixia aquesta pel·lícula i és com...
Doncs una de les favorites d'Scorsese podem acomiadar, com he dit, la primera part del programa d'avui, i és que resulta que, a més, el dia 16, dimecres que ve, fa 60 anys, Lawrence d'Aràbia.
Para llegar a Acaba por Tierra tendríamos que cruzar el desierto de Nefud, ¿entiendes?
Exacto.
El Nefud no se puede cruzar.
Yo lo cruzaré si lo haces tú.
tú. Hace falta algo más que una brújula, inglés. El Lefout es el peor lugar creado por Dios.
Yo no respondo del lugar, solo de mí mismo. 50 hombres.
50. ¿Contra Akaba?
Si 50 hombres consiguieran salir del Nefú, muchísimos hombres más se unirían a ellos en esta lucha.